Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. La Rua dels Tres Tombs de Sant Cugat es planifica cada any amb la màxima que es garanteixi la seguretat, tant dels cavalls que la recorren com de les persones que hi participen. Així està prohibit llançar caramels per evitar relliscades i es prepara una ruta que passa per carrers amples amb pendents adequats. Fins i tot s'instal·la allà on calgui elements provisionals com plataformes antilliscants per assegurar que no hi hagi ensurts. Tot plegat és per donar compliment al protocol que se segueix des de 2022. Des que s'aplica, celebren des de l'Ajuntament, no s'han produït incidents. Malgrat això, col·lectius animalistes insisteixen que els èquids pateixen tant físicament com mental i reclamen buscar maneres alternatives de celebrar la tradició. Tot plegat és un reportatge de Cugat Mèdia a les portes de les festes de Sant Antoni Abat. Sant Cugat acull aquest divendres la primera jornada de polítiques lingüístiques als municipis. La iniciativa, organitzada pel Departament de Política Lingüística de la Generalitat i el Consorci per la Normalització Lingüística, amb el suport de l'Ajuntament, és una de les propostes de la nova conselleria liderada pel santcugatenc Francesc Xavier Vila. I nou rècord històric de viatgers a les estacions de Sant Cugat de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que el 2024 en van rebre més de 10,5 milions. Són gairebé mig milió de viatgers més que el 2023, la qual cosa suposa un increment del 4,6%. I el sindicat CGT ha interposat dues denúncies contra Paidós Fundesplai per haver, diuen, vulnerat el dret a vaga i servir menjar caducat durant la jornada de vaga del personal contractat per l'empresa del 18 de desembre de l'any passat a l'Institut Escola Catalunya. El sindicat ja va alertar d'aquestes irregularitats el mateix dia que van ocórrer, però ara ha portat formalment el cas a Inspecció de Treball i a l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària. I en esports, el primer equip masculí del rugbi Sant Cugat es juga aquest dissabte al camp del Sant Roque al Bitllet per disputar la fase d'ascens a Divisió d'Honor, la màxima categoria estatal. Els santcugatencs es classificaran si guanyen el camp del conjunt andalús, que és cué del grup. El maig correspon a la jornada número 4 del grup B de la Divisió d'Honor B, que es recupera després d'ajornar-se pels efectes de la Dana. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts, i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions, molt bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, al control tècnic, Sara Vella, la redacció, Alba Triador, la producció i el guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous, 16 de gener, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat local amb la tertúlia ciutadana. Avui amb Àgata Guinó, Toni Samsó i Dani Vilaró, amb Alba Triador remenant les cireres. Afegirem una mica més d'actualitat per tancar la primera hora. Sabrem com funciona el servei de nouvinguts de l'Ajuntament de Sant Cugat, amb les tècniques Núria Ballús i Marta Pla. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim de salut. Parlarem d'urologia i de la salut dels homes amb el cap del servei de l'Hospital Universitari General de Catalunya, Salvador Esquena. I afegirem una mica d'arts escèniques per conèixer la nova programació de la xarxa de centres culturals polivalents amb Alba Jué. I per acabar, ho farem amb les propostes del Conservatori i l'Escola Municipal de Música de Sant Cugat. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
Jo avui ja sé què regalar-me, tot allò que no vaig fer per agradar-me. Ara només vull que em mani el cor. Jo avui ja sé què he d'escoltar-me i dir-me tot allò que em cal per superar-me. No penso deixar que res ho espatlli. No vull fer marxa enrere.
No faré.
La felicitat m'espera.
Jo vindré.
No penso preocupar-me. Vida pot ser una festa.
Ballem sense mesura, curant-nos les ferides. Cantem a ple pulmó aquesta cançó. Siguem ànimes lliures i celebrem la vida. Ajuda'm a cantar aquesta cançó.
Ja ho sé, que aquí res no és perfecte, però ara penso perdonar-me els meus defectes. No hi ha res que em pugui fer dubtar. I estic deixant la porta oberta perquè se'n vagin les angoixes que m'ofeguen. Aquesta guerra avui la guanyarem.
No vull fer... Faves comptades.
Quan passen 7 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en la percepció que tenen els santcugatencs de la ciutat, si tenim temps, i també en qüestió d'habitatge, arran del paquet de mesures que ha anunciat el govern espanyol aquesta setmana. Per fer-ho, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, l'Àgata Guinó, periodista i directora adjunta del Tot Sant Cugat, Toni Sansó, dinamitzador social, i un tertulià d'emergència avui, perquè el Dani Vilaró s'ha excusat que per motius personals no podia venir, el Ferran García, company d'aquesta casa, aquí també sentiu de tant en tant. Molt bon dia i benvinguts.
Bon dia.
Molt bon dia i gràcies.
Un tema d'aquests feixucs, quan entraven els companys a l'estudi, em deien, bueno, Déu-n'hi-do, quin tema per començar, eh? I és que sí, l'habitatge és un tema feixuc, però malauradament és una de les principals preocupacions de la ciutadania, i de ben segur que tots els que estem a la taula devem tenir alguna experiència o una altra per compartir en aquest sentit. Bé, ens centrem en aquest paquet de mesures que ha anunciat el govern de Pedro Sánchez aquesta setmana. Són 12 noves mesures per part del govern amb l'objectiu d'enfortir el dret de l'habitatge assequible. Creieu que seran efectives per millorar la situació en general a Catalunya i en concret a Sant Cugat, aquestes 12 mesures anunciades?
Bé, no sé. Jo és que amb això de l'habitatge...
Hi ha escepticisme.
Sí, perquè s'han vist moltes propostes o s'han fet moltes propostes o s'han portat a terme iniciatives que no acaben de tirar endavant i de donar fruits. Jo, la veritat és que la solució no la tinc, evidentment, perquè si no la tenen ells, que són els que coneixen el temps i els que dominen. Jo crec que és un tema que és molt difícil perquè hi ha moltes pressions, hi ha moltes influències, hi ha molts interessos, i aleshores... que pot afectar més aquí que a Barcelona, o que ens pot afectar a Sant Cugat, tot el que passa a Barcelona o tot el que passa a l'Estat, d'alguna manera ens afecta a tots, i com més gran és la ciutat, doncs més ens afecta, no? I aquí també hi ha un problema d'habitatge, i després, el tema de l'habitatge, hi ha moltes vessants, com l'ocupació, com si els lloguers, que si els grans voltors aquests, els hobbies aquests, els lobbies aquests,
fons
que diuen,
voltors.
En fi...
Mm-hmm.
No sé, jo sóc bastant escèptic i acostumo a ser bastant positiu, però amb això ho veig difícil.
Agata Ferran, compartiu una mica l'escepticisme aquest que ens deia el Toni.
Sí, totalment, totalment, perquè és que al final el mercat lliure no es pot, no és fàcil regular-ho, i ja hem vist que s'ha intentat. Sí que, ell ho he llegit així per sobre, no? Sí que vol posar més impostos, no?, a la gent que llogui, que faci servir que posin lloguer els seus pisos com a pisos turístics i també donar beneficis fiscals, no?, a les persones que facin servir el preu d'índex de referència. Bueno, aquí potser ens podem trobar que algú s'agafi aquestes mesures i a veure si aconseguim que es baixin aquests preus de lloguer. Però al final, qui té un pis de lloguer, si el pot ficar a 1.000 euros i no a 500, és el que fa. I segurament, diríem, no, això és que tothom ho faria, no? Perquè és que...
Però no deixa de ser un negoci.
No deixa de ser un negoci.
Perquè la llei ho permet, diguéssim. Fins a dia d'avui, no ho sé si en el moment en el que estem amb la crisi habitacional que hi ha i que per primera vegada, des de que hi ha dades... per la ciutadania és la principal preocupació, crec que és indicatiu també de l'atenció que hi ha en el mercat immobiliari. No sé si la legislatura i el govern, per tant, ha de fer un pas endavant per blindar aquest dret a l'habitatge i perquè no sigui tant un bé comercial, no?, o d'inversió, sinó com un, per garantir el dret a la ciutadania, un habitatge digne.
Ja, però al final... Això ho ha de fer l'administració, ha de brindar el dret a l'habitatge, però com ho ha de fer? Doncs ha de fer ell els pisos, no? Els pisos, els habitatges o el que sigui, perquè si no estàs passant la pilota calenta, no?, la patata calenta als propietaris privats. O sigui, el dret a l'habitatge blinda'l, sí, però comença tu a veure què pots fer tu a casa teva, no anar-li a dir a l'altre, al de casa de l'altre, a veure què ha de fer.
De fet, l'estat espanyol és a la cua en la promoció d'habitatge públic a nivell de la Unió Europea. De fet, Sánchez ha promès o ha explicat que hi haurà un pla de construcció de més habitatge públic. El problema és que també hi ha una limitació de sòl públic. Ho sabem molt clar en el cas de Sant Cugat. A Sant Cugat hi ha molt poc sòl públic. De fet, les pròximes promocions d'habitatge públic no són en sòl públic, sinó són a través de convenis en privats, com podrien ser el futur Regull Centre, que veurem com acaba i com evoluciona, la promoció de Can Cabassa i les altres que hi ha sobre la taula.
Bueno, en aquest sentit, jo el que volia comentar és, primer de tot, l'administració és la que controla el catastre. Per tant, a nivell de les requalificacions de terreny, és ell el que té la paella pel mànec. També estem davant d'un problema global. Vull dir, jo l'altre dia llegia un reportatge del Canadà que tenen exactament el mateix problema. A més, amb aquesta... Jo crec que tenim aquesta idiosincràsia, no?, aquí ficada a les venes de... que és necessari tenir una vivenda en propietat i no ha de ser, no? Hi ha altres països, Suïssa o altres països, on el 80% de la gent viu en cases de lloguer. Per tant, jo, les mesures, podré tindria una mica més d'optimisme, és a dir, algo és algo, per tant...
Tenim un telèfon sonant a l'estudi.
Sí, disculpeu.
Ho solucionarem, ja està.
Ja està, disculpeu. El que deia, les mesures és un primer pas, evidentment no solucionen el problema, però sí que veig força positiu la mobilització d'aquestes vivendes del Sareb, la facilitació o facilitar lo del tema dels impostos de la rebaixa de l'IRPF, així com lo de intentar possibilitar o protegir els llogaters que tenen 400.000 vivendes buides pendentes de llogar, no? Són unes mesures que jo penso que poden ajudar. Evidentment, com deia la companya, no se li pot posar la càrrega de l'esforç al petit propietari, és a dir, el que té una vivenda i la té com una segona residència o la lloga, aquest no és el que ha de prendre les mesures. Les mesures han de prendre els governs i han de ser mesures valentes i han de començar a canviar el xip.
Una de les mesures que proposa aquest govern i que, de fet, vosaltres ja heu posat sobre la taula és l'exempció fiscal del 100% de l'IRPF per als propietaris que lloguin segons l'índex de preu de referència, més enllà de les zones tensionades on és obligatori i l'administració aquí no ho fes, doncs l'hauria de perseguir i multar. Penseu que és una mesura efectiva per incentivar el lloguer a un preu assequible? I parlem d'assequible amb l'índex de referència, que no vol dir que no siguin uns preus molt alts, perquè aquest índex de referència ja s'ha marcat en un moment on la crisi habitacional i la crisi de lloguer ja existia.
Ja veus que diuen també que aquests beneficis de l'exempció de renda potser beneficiaran unes persones que, doncs, no sé si ben bé ho necessiten. És un incentiu? Servirà? No servirà? Què en penseu?
Això és un arma de doble fil, això, això que has dit tu, que si són precisament qui els hi fa falta que se'ls doni aquests ajuts o no. Aquí, sempre que quan hi ha ajuts d'aquest tipus, sempre es beneficia el que més en té. I no ens hem d'enganyar amb això, vull dir que al final no sé, això mateix, això que dèieu, que comentàvem ara, que el dret a la vivenda i tal, és evident que tothom té un dret a la vivenda, com tothom té dret a menjar, com tothom té dret a viure, com tothom té dret a ser feliç, però ens omplim moltes vegades la boca de la dret a la vivenda i tal, però clar, vull dir, això és molt fàcil dir-ho, és molt, i queda molt bé de cara a l'aparador, però llavors què passa? S'ajuda a una gent que s'aprofita d'aquests ajuts. I al final anem donant ajuts, els governs van donar ajuts aquí, que no dic que no és necessari, i que, però potser no és la manera de tirar-ho endavant.
Ja, perdona, però és clar, que els que tenen pisos, clar.
No, clar, però...
Clar, és que
però,
sí, no diràs, mira, tindràs sí. Beneficis fiscals i, pues, clar...
Però això no és allò que es diu pan para hoy y hambre para mañana, és a dir, vas ajudant, però al final sempre acaben beneficiats els que més en tenen, em sembla a mi, no sé, potser vaig molt equivocat. I després hi ha un altre tema que ha sortit ara aquí, això del Sareb. Mm-hmm. Això és una vergonya com una catedral. Jo he viscut directament amb un edifici de 19 pisos, 5 ocupats, i tu no saps la feina que hem tingut? Ara se n'ha anat venent, se n'ha anat llogant, se n'ha anat venent, millor dit, i només en queda un. Però tots eren de Sareb. Mm-hmm. I a més, què passa? En la balconada anuncien bueno, no era el Sabadell, però el Solvia,
em sembla que... És la immobiliària de la casa.
La immobiliària d'aquí, la immobiliària d'allà i tal. I pensen, home, no, si esteu posant l'entrada directa de tota la gent que ocupa pisos. Ocupen un pis, el destrossen, no sé què, el viuen... A veure, això del tema ocupa també se'n podia donar molts detalls.
I ocupes de tot, eh? I deu haver ocupes destrossen i ocupes que no.
Sí, però bueno, jo parlo de l'experiència...
I les dades, al final, sí, diuen però, que a Sant Cugat però... no hi ha problemes, en aquest sentit.
No, ara estic
tot
parlant
que, clar,
en general.
Digue-li algú que té, no? Que,
I no, i que aquest edifici que parlo jo no és d'aquí a Sant Cugat. Però, tots els pisos que hi ha hagut problemàtica i han estat ocupats eren del Sareb. Hòstia, això del Sareb no es pot regular de tal manera... Que, perquè els bancs, escolta, al final vull dir, s'ha d'arribar amb un acord amb els bancs, amb les administracions, amb els bancs, i escolta, aquests pisos s'estan podrits, s'estan desfent, s'estan fent malbé, perquè quan algú els compra, estan destrossats. Mm. Aleshores, coi, doncs fem un conveni, arreglem-ho, i tots els bancs aquests que tenen una llista inacabable de pisos de impagats o el que sigui, doncs arreglem-ho d'una altra manera.
Un sector de la banca que es va ajudar a rescatar amb fons públics després de la crisi del 2018.
No volia
entrar
aquí.
Per tant, potser s'hauria de demanar certa responsabilitat o retorn social, no? Quan tots hem fet l'aportació per salvar
un sector privat.
Però quan fa que ho sentim, això?
Sí que ho sentim, sí, però que hi ha mesures, no?
No, el tema és aquest.
Al final falten propostes del que es diuen valentes, no? Hi ha altres ciutats i altres països, per exemple, que tenen propostes més agosarades. Em ve al cap ara l'exemple de Brussel·les Ciutat, on quan un pis passa un any buit, l'Ajuntament directament el posa en circulació.
Per exemple?
S'ha acabat el discurs, no? Bé, no sé si la societat espanyola o catalana està en aquest punt de maduresa. Potser a poc a poc, si el CIS continua indicant que l'habitatge és una preocupació i hi ha tantes famílies que tenen problemes per accedir a un habitatge digne o fins i tot per poder-lo pagar, no? Doncs potser aquestes polítiques seran més ben vistes.
I aquest ajut, al final, és beneficiari. Això és un ajut, és a dir, un pis que fa tant temps que no està... Clar, tu, ara si tinguéssim aquí davant el propietari d'aquest pis et diria, home, no, segurament té els seus motius, o no. Aleshores, doncs, coi, això ja és un ajut. Aquests pisos s'han de moure, s'han de dinamitzar. Vull dir...
Les últimes dades que hi ha publicades de l'Estat espanyol són de 400.000 pisos buits. Potser resoldríem, no sé si tot el problema, però seria, de mica en mica que diuen s'omple la pica. Una altra de les problemàtiques són els pisos turístics i la saturació del mercat. Ho és sobretot en grans ciutats com Barcelona, però cada vegada s'exporta més a l'extraràdio. Són també llocs on hi ha moltes segones residències, llocs de vacances, com podríem parlar d'espais de la costa, a pobles de muntanya. Hi ha una iniciativa que parla de regular aquest aspecte, és gravar amb un IVA els pisos turístics en aquestes zones tensionades per buscar fre a l'impacte sobre l'habitatge. Això pot ser suficient per reduir el fenomen, per dir d'alguna manera, Airbnb, i incrementar l'oferta de l'habitatge convencional. Segons dades del 2023, no n'he trobat de més recents a Sant Cugat. Hi ha 95 pisos turístics. Ja hi va una normativa de la Generalitat de Catalunya on posava una limitació de pis turístic per habitant. També a Sant Cugat es fa una normativa que va limitar una distància entre pisos turístics. Servirà això perquè hi hagi menys pisos en aquest tipus de lloguer? No sé, potser si és la principal problemàtica de Sant Cugat, potser serien aquests pisos per habitacions doncs que últimament sembla que quan mires els portals immobiliaris són els més habituals. No sé si creieu que gravar l'IVA en els pisos turístics pot ser un recurs més. En ve al cap poblacions, per exemple, de la Costa Brava o de Puigcerdà, on les persones que han nascut allà no tenen accés a l'habitatge perquè la gent prefereix llogar-ho com a pis turístic perquè entreu més.
Clar, aquí hi ha diversos interessos que es confronten. Per una banda hi ha l'interès dels llogaters, no?, que tenen un interès evidentment econòmic, i després hi ha la idiosincràsia de les ciutats, dels centres de les ciutats, que s'està perdent per aquest impersonalisme de les cases aquestes dels pisos turístics, no? Aviam, impositar els pisos turístics evidentment ajuda, però al final és com una balança. El que té el pis sap que fent-lo turístic guanyarà més diners, el continuarà mantenint. Jo penso que cap on hauríem d'anar és cap a una regulació més estricta a l'hora de permetre aquest tipus de lloguer, si és que volem mantenir el caliu que tenien les ciutats o dels centres de ciutats que hi existien abans. Perquè a dia
de fet, la llei de l'habitatge ho va intentar en principi, però s'ha trobat l'escletxa de manera molt ràpida per seguir...
Sempre troba l'escletxa.
És un problema molt gros, això del pis turístic. Vull dir, hi ha zones de Barcelona, bueno, i d'altres ciutats, que hi ha finques que el 70% són pisos turístics. Jo crec que això és una normalitat, no? Penso que pel turisme tenim altres espais, com poden ser els hotels, com poden ser els càmpings o com poden ser altre tipus de... Però no, a mi, al meu entendre, amb això les ciutats estan perdent la seva identitat.
I creieu que gravant aquest IVA servirà per desincentivar el lloguer turístic?
No. Potser que no molt, perquè guanya molts diners. Una mica més d'impostos.
Qui ho pagarà al final és el que anirà a llogar a aquests llocs. Dirà, a mi m'han pujat un 2%, un 3, un 8, clar, un 5. Doncs jo l'incremento i l'altre el pagarà.
Sí. Però, esclar, potser també hauríem de ser conscients, no?, i de quan viatgem, doncs, de no fer servir l'Airbnb.
Sí. És que és això.
Continuant anant als hotels, perquè tot ho hem fet, no?
Sí.
Ostres, mirem a veure on me surt més barat anar amb un Airbnb, així també mengem allà, no gastem tant quan menjant a fora, i clar, al final, nosaltres mateixos, no?, quan fem aquest consum...
Potenciem aquesta moguda, clar,
exacte.
Potenciem aquest mercat.
No, llavors també hauríem de ser conscients, no?, que quan anem, no ho sé, a Londres...
En tomar la responsabilitat,
clar,
no?,
dius, també. Jo no vull tenir pisos turístics a Barcelona, però quan vaig a Londres sí que vull que n'hi hagi. Clar.
De ser una mica...
Coherents, no?
Sí. Coherents, que deia l'Arcadi Oliveres, que tan difícil sembla,
sí,
eh?
Sí, estàs una miqueta com a casa teva. Vas a un Airbnb, estàs allà, pots estar... En canvi, l'hotel és més...
impersonal, sí, potser sí.
Però clar, després
bueno, al final,
d'això...
És una qüestió de preu, jo crec, moltes vegades.
Clar,
també, no?
Sí, clar.
Tot plegat. I aleshores dius... Clar, és que al final som nosaltres mateixos. És a dir, a veure, és complicat. És molt complicat, i a més jo hi sóc optimista de per si, però el tema de la vivenda, a més, hi ha molts interessos. Per exemple, això que dèiem dels espais públics, vull dir, la zona, els terrenys públics els ha d'edificar algú. Vull dir, l'Ajuntament fa allò d'un concurs, o no sé com deu anar això, i li dona a la constructora X. Però clar, diu, sí, però això ho has de fer-ho a aquest preu. Hosti, és que a mi no em surt de compte, això. La constructora diu, bueno, doncs anirem amb un altre.
No em surt
al final...
a compte, o és que em vull guanyar més, no?
Clar, no em surt a compte perquè l'Ajuntament en qüestió li
les
posa...
Les mútues en la sanitat dels treballadors, dels funcionaris.
Sí, però clar, això, aquests pisos, qui els ha de fer? Un constructor, el constructor és el seu negoci. I ja hi som, ja entrem a la roda aquesta, no?
Però si la llei és aquesta i no hi ha una alternativa...
Mira.
Què farà la constructora, Toni? Deixaran de construir?
Ah, no, clar.
O si les normes són iguals per
clar,
a tothom, doncs passaran a parlar-ho.
Bueno,
no
és
ho
que
sé.
Tots anem a parlar el mateix. Però vull dir que, clar, és com l'atur. Si parléssim de l'atur, quanta gent hi ha oficialment a l'atur i quanta gent hi ha que viu més ben a l'atur que treballant? Això és molt dràstic.
No es cobra gaire, no? A l'atur.
No.
Sí, però per no treballar...
No, però no treballar, i aquesta gent que estan a l'atur, que no cobren gaire, i per això diuen, escolta, doncs mira, no cobro gaire, però vaig fent això, vaig fent allò, vaig fent allò, vaig fent xapossetes, dius, home, no és el millor, no, però aquest home s'ha de buscar la vida, se la busca, li surt més a compte així, que això, vull dir que tot és molt... Per tant, jo, allò de la vivenda, francament, ho veig complicat.
Sí, és molt complicat.
És molt complicat. I hi ha un altre d'aquests 12 punts, no?, que va anunciar el govern, que parla de la rehabilitació d'habitatges buits. Es parla d'un programa de rehabilitació d'habitatges buits per destinar-los al lloguer assequible. Per tant, hi haurà una part bonificada per part de l'Estat per aquests propietaris que rehabilitin aquests pisos, doncs, que estan en mal estat i que possiblement per això no es lloguen. Pot ser que això sigui atractiu, pot ser que a Sant Cugat... Si serveixi més per alguns pisos d'aquests més antics, no? Que no estan en el mercat, si des de l'Estat et donen una ajuda per actualitzar, no?, eficiència energètica, fer un rentat de cara i a canvi posar-lo un lloguer assequible, això podria posar en circulació una mica més de parc d'habitatge?
Si després es posa un lloguer assequible, sí.
Clar, és la condició. Bé, si no, no hi ha la bonificació.
Sí, però per... s'hauria de veure la bonificació, perquè és clar, és que potser hi ha propietaris que posen la balança i diuen, sí, em donen la bonificació, mira, però jo m'he de gastar el triple més del que em donen.
Ara, aquí tenim el cas aquest ara d'allà a prop de l'estació, hi ha l'edifici aquell que està caient,
sí?
Que
estava
a Lluís Companys a tocar l'estació, que aquell pis...
Us recomano un reportatge que vam publicar ahir, que van fer el company Pau Vázquez i Lluís Llebot, on parlaven amb les... famílies
amb els llogaters que estan allà dintre.
Sí, ja l'hem vist.
Que allò s'està ensorrant i no sé què, i viuen... Clar, tu dius, home, el propietari d'allò, que no sé qui és...
La família català.
Bé, doncs, qui sigui, m'és igual. Ells volen treure el màxim benefici i volen treure un rendiment,
però
al final...
Però la propietat té unes obligacions.
Sí, però mira, les obligacions...
I la llei,
mira,
igual que ha de blindar els drets i els deures de les persones...
Sí, sí.
També hi ha la part dels, no?, de les obligacions.
Però les obligacions... Les obligacions...
Deixar abandonada una finca on tu en cobres un lloguer no és legal.
No, sí, estic d'acord. Sí,
no
estic
és.
Totalment d'acord, però les obligacions, els que més poden i els que més d'això, com que potser no necessiten rehabilitar aquell edifici o tirar la terra i fer-lo de nou, o com sigui, pel motiu que sigui, que no entraré en detalls perquè ells deuen saber les seves raons, i segur que les tenen, i m'imagino quines poden ser, però, doncs, escolta, ja s'avorriran. Clar, aleshores, si no hi entra algú aquí i diu, a tu, no, això, i no dic en aquest cas concret, en general, si no entren a sac aquí de dir, escolta, tu tens les obligacions, tens un any, com a màxim, per decidir què fas. Si no, perds la propietat d'aquest edifici. A veure, és per dir alguna cosa.
Mm-hmm.
Ja veuràs com correran.
De fet, ja n'hi ha d'obligacions.
No?
Però... que ara és una... està judicialitzat i la justícia...
Sí, però mira,
per un altre dia també té els seus tempos i que no són sales. Mentrestant, hi ha famílies de persones d'edat molt avançada que això fa que
siguin
persones
vergonya,
encara més vulnerables, doncs no m'ho imaginar la situació pensant que poden fer fora de casa d'avui per demà.
Saps què passa? Que les obligacions de segons qui són unes, o són les mateixes que segons
són
qui.
Són les mateixes.
Sí, sí. Però segons qui... Bueno,
és que potser hi ha persones que es pensen que amb els diners ens podem saltar algunes obligacions en general.
Home, això és evident que és així.
No ho sé, no?
Sí, home. Però vaja, no ha de treure aquest
edifici. Jo soc dels que penso que, al final, els inversors, els que tenen gran capacitat econòmica, busquen nínxols de mercat. És a dir, i ara estan ficats aquí en el tema de la vivenda. Llavors, els hem de... Com es foragita això? Com s'intenta que això no sigui així? Doncs, si no troben un altre espai on buscar aquestes inversions, els tindrem aquí. Per tant, jo crec que els governs s'han d'esmerçar en trobar mesures que no els hi facilitin aquest negoci.
Se'ls ha d'anar acotant.
Exacte. No sé,
l'han de deixar que sigui un mercat de lliure especulació, un mercat de l'habitatge.
Penso que és un problema global. Per tant, aquí la Unió Europea té molt a dir, no només a l'Estat espanyol, la Generalitat o els governs locals, sinó Europa jo crec que ha de ser mirall per la resta del món, i és aquí on han de prendre la iniciativa, sí, i començar a foragitar aquests fons buitres i a tota aquesta gent que el que fa és, pues, generar esbiaixar el que és la capacitat de poder adquirir o llogar una vivenda, perquè és un...
T'agafo el fil, Ferran, perquè una altra de les propostes va destinada als compradors estrangers i grans inversors, precisament. Sánchez vol augmentar la fiscalitat per als estrangers extracomunitaris. Sí. Parlaríem en aquest moment ja de Gran Bretanya, perquè no està a la Unió Europea,
sí,
i hi ha molta població britànica que té segones residències a l'Estat espanyol, i les socimis per evitar l'especulació. Els diaris britànics, justament l'endemà d'aquest anunci, la BBC i el Financial Times ja obrien amb aquest tema a les seves edicions a Gran Bretanya, perquè generava una preocupació en aquells habitants britànics que tenen les segones residències o que tenen interessos immobiliaris a l'estat espanyol. Sabem que és un espai atractiu per les persones que viuen al nord. Tenim bon clima, clima mediterrani, sol, poca pluja, sí. I hi ha moltes persones que venen a jubilar-se o a la jubilació a l'estat espanyol.
Aquí jo simplement faria una petita excepció a aquesta mesura, que no la trobo desencertada, però sí que inclouria en els extracomunitaris, és a dir, en els intracomunitaris a l'EFTA, que és Noruega, que és aquests països. Em sembla que Gran Bretanya, no sé si s'ha vinculat amb els de l'EFTA o no, però és a dir, hi ha una sèrie de països que tenen molts vincles amb l'estat espanyol, però no per especulació, sinó, com tu bé deies, persones que quan arriben a l'edat de jubilació es venen a viure. Ja no són residències turístiques, sinó són les seves residències. Hi ha zones que estan molt dinamitzades, la Costa Brava, per exemple, francesos.
Mallorca.
A Mallorca, els alemanys, els britànics, Alacant, els anglesos i els noruecs. Llavors,
i aquí els russos, perdó.
Sí. En general, a Europa.
Vull dir, jo persones...
Aquí a Sant Cugat, em refereixo.
Persones que vinguin a viure, paguin impostos i es quedin a viure, jo no li veig problemàtica per tal d'impositar-los. És a dir, el que sí que impositaria són aquelles persones que compren vivendes com a un bé,
negoci.
Un negoci. Llavors, un negoci. Sí, en aquests casos sí. Com es pot diferenciar? No ho sé. Però les persones que venen a viure, jo crec que tenen el mateix dret que nosaltres a poder viure aquí. I és a dir, si hem de ser pels que venen amb patera, també ho hem de ser pels que venen amb la cartera. No sé com dir-te. És a dir, tothom té dret a viure allà on consideri i pensi que pot arrelar, i per tant jo crec que ha de tenir els mateixos drets i obligacions que la resta de ciutadans. Ara,
l'estat de vulnerabilitat és diferent per això, quan vens d'una migració forçosa vols una jubilació daurada.
Busquem l'ajuda pels que venen sense capacitat, però els que venen que han estat treballant tota la vida i volen viure en un lloc tranquil·lament, pacíficament, i s'han jubilat i han estat tota la vida treballant, jo crec que també s'ho mereixen. Ara,
si les condicions també són les mateixes, no?, per la població de l'estat a l'hora de comprar residències a l'estranger.
Home, clar, que hi hagi corresponsabilitat, evidentment. Jo crec que hi ha.
És perquè a dir, ens posem a vegades les mans al cap, però després cal mirar la lletra petita.
Jo crec que l'estat espanyol...
De com es comporten les relacions entre els estats, sí, en igualtat de...
Jo crec que l'estat espanyol va arribar a un acord amb el govern britànic pel tema aquest, quan se'n van sortir de la Unió Europea, en tema de seguretat social i en algun altre àmbit també van arribar a acords. Però vull dir, ho trobo lícit o ho trobo correcte, però amb aquelles persones que venen a especular, a comprar vivendes per fer inversió i especulativa, els que venen a viure, doncs, no sé, jo, és la meva opinió.
Jo crec que és un tema diferent els que venen a viure que els que venen per especular. Que després s'ha d'analitzar si viuen i viuen tot l'any o viuen tot... No ho sé, però vull dir, home, jo crec que és diferent i que tothom té el dret, com tu bé deies, els que venen d'una manera i els que venen d'una altra. Potser en tenen més els que venen més apretats, però jo crec que si venen a viure... Una altra cosa és que el tema està amb la gent que compra per fer negoci.
Clar.
Que dius, clar, a mi m'agradaria que avui fos aquí una persona...
Un propietari, no? Algú que tingués...
família català, uns d'aquests que tenen propietats i tal.
O ja els hem trucat a la família
sigui,
català, però no ens en sortim.
No vindran. Però, de tota manera, estaria bé. Però... Clar, dius, fins a quin punt això hauria de ser un negoci? Home, és que tothom té dret a la vivenda, i això... És evident.
On està l'equilibri? Ens queden dos minutets per arribar al final... Com es busca aquest equilibri entre el dret a l'habitatge i el mercat privat, no? On hi ha els límits, si és que hi són o si és que hi han de ser, del govern?
Jo crec que el límit hauria de ser que la gent aquesta que especula no trobessin sempre una escletxa on ficar-s'hi. Perquè tots sempre, fixa't tu, que sempre... No, és que això sí, el dret a llei no, però hi ha aquest apartat que no sé què, perquè clar... Tontos no són.
Ells tenen molts recursos.
Els equips que tenen a darrere, que els digestionen, però clar, això s'hauria d'anar acotant de tal manera que diguin, ostres, és que ens estan apretant el coll. Però què passa? Que aleshores diran, molt bé, vosaltres ens apreteu el coll. Doncs no patiu, ja veureu què passarà. I aleshores, clar, això sempre hi ha una torna, eh? Vull dir que... Però vaja.
Jo crec que... els límits, jo sempre ho he pensat, els límits, si fa 30, 40 anys eren 20 anys per pagar una vivenda, amb els sous d'aquella època, que ara fos exactament igual, que el cost que li generi una persona amb el sou que cobra ara fossin els mateixos anys. tot el que està per sobre és incapacitat capacitativa del comprador per comprar-la. Per tant, la limitació hauria d'estar aquí.
Agata.
Bé, jo crec que avui en dia hi ha molt poca gent que es pugui permetre comprar-se un habitatge, i almenys que no tinguis el... No, que hagis heredat...
L'ajuda.
Sí, que hagis...
Hagis un cosinet extra.
Sí, que hagis pogut vendre alguna propietat que...
Les herències també venen enverinades.
Sí, clar que venen enverinades. Sí, que venen enverinades.
Les que són només de vent, sense líquid al darrere.
Les que només són de propietat, sí, venen enverinades.
Sí, sí.
Però bé, també, segons com, també pot ser una ajuda. En fi...
Bé,
que no
veig,
sé si us
cert escepticisme a aquestes mesures. Veurem com evolucionen. Agata, Ferran, Toni, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres. Benvolguda.
Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Sant Cugat ha passat de poc més de 50.000 habitants l'any 2000 als gairebé 100.000 l'any 2025. El flux de persones nouvingudes durant els últims anys ha estat continu. De fet, es calcula que arriben més de 5.000 persones noves cada any a la ciutat, un volum que des de l'Ajuntament no és senzill de gestionar. A més, quan es tracta de persones estrangeres, especialment si no parlen l'idioma o són persones refugiades, els reptes es multipliquen. Per parlar d'aquests últims casos, tenim amb nosaltres dues tècniques de l'Ajuntament de Sant Cugat, la Núria Ballús, tècnica del Punt d'Informació i Orientació per a Persones Migrades i Refugiades, i la Marta Pla, tècnica de Migració, Refugi, Antiracisme i Diversitat. Núria, Marta, molt benvingudes i moltes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres. Hola.
En un context com Sant Cugat, amb una afluència tan gran de nous residents, quins són els principals reptes que vosaltres teniu detectats?
Pregunta difícil, eh? Total. Per començar. Mira, primer de tot, nosaltres voldríem compartir que som un servei que està adreçat a la població estrangera, sobretot a la població d'origen no comunitari, per la casuística i per l'especificitat de necessitats que tenen. Llavors, quan parlem de la població que podem atendre, es redueix una mica perquè Sant Cugat compta amb un 12% de població estrangera i d'aquest 12%, un 50% aproximadament, serien població no comunitària. Uh-huh. D'aquests, els que se'ns acosten al servei són els que coneixem i dels que us podrem parlar durant aquesta entrevista. El principal repte per nosaltres és sobretot l'accés a l'habitatge, sobretot. No? Això la Núria us ho pot explicar millor perquè és qui fa les atencions, però seria sobretot el repte de l'habitatge, de l'accés a tenir un lloc on viure.
Sí, 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 és així. Està clar que quan una ciutat creix en nombre d'habitants, ha de créixer també, no?, en llocs i espais per poder viure i també per poder-se trobar. Llavors, l'accés a ja sigui pisos, habitacions, uh-huh, o no, qualsevol altre lloc per poder viure, doncs es dificulta moltíssim.
I més, suposo, amb la crisi de l'habitatge habitacional que estem vivint com a societat a dia d'avui, no?
Totalment. Sant Cugat té aquesta polaritat, no?, de que és una ciutat que demanda molt de servei, no?, de servei a la llar, de servei, uh-huh, de cures, però alhora té aquesta dificultat d'acollir a la gent que ve a treballar. Llavors, això per nosaltres és un repte molt gran, perquè les persones que treballen aquí i que ofereixen aquests serveis voldrien viure aquí, uh-huh, però és molt inaccessible, no només econòmicament, sinó també d'accés per altres qüestions, per qüestions discriminatòries, per, no?, per diversitat de motius.
Exactament.
Vosaltres sou el primer contacte de les persones estrangeres que arriben a Sant Cugat. Quines són les necessitats més urgents que tenen aquestes persones? Heu parlat de l'habitatge, que podríem posar al top 1 d'aquesta llista. Què més?
Doncs crec que a part d'això, una de les necessitats, moltes vegades, no, les famílies que arriben amb menors, per tant, seria doncs poder accedir a l'educació. I ja no sigui només per menors, no?, també per persones majors d'edat que necessiten algun tipus de formació, ja sigui lingüística, perquè, uh-huh, no parlen la llengua tant catalana com castellana, i per poder doncs moure's pels espais amb autonomia i amb total llibertat, però també per ells mateixos, no?, perquè tenen ganes de seguir-se formant, sobretot joves, no?, que n'hem atès bastants aquest any, amb molta necessitat de seguir estudiant i de seguir doncs el seu projecte vital, no?, diguéssim.
Quins són els passos que seguiu per ajudar aquestes persones a ubicar-se primer? Parlàvem d'un lloc on viure i a integrar-se després a la ciutat. Suposo que una de les parts clau és la del padró, no?
Mm. Jo voldria afegir el que deia la Núria, faig una mica enrere, sí, que una de les qüestions més importants que fem des del servei és acompanyar-los, és acollir-los i acompanyar-los, sobretot com en aquest moment d'arribada, no?, que necessiten com traductors, o no traductors lingüístics literal, no?, sinó com persones que els acompanyin a decodificar, uh-huh, quins són els codis, no?, uh-huh, què és el que necessiten, com ho han de fer. El servei que oferim des del PIO tindria aquesta funció, no?, com de ser una referència per ells, d'acompanyar fins que passa aquest procés d'acomodació i poden circular, com si diguéssim, en el nostre context de manera ja normal i autònoma. I en aquest espai de temps és molt important el que deia la Núria, sobretot com acompanyar-los a poder tenir un projecte de futur. Tant si et vols quedar 6 mesos com si vols quedar-te a viure, que tu puguis construir un propi, no?, un propi projecte i nosaltres et puguem acompanyar a poder-lo fer realitat, que no sempre és així, uh-huh, però que puguem orientar-te. I llavors, a la pregunta que ens feies ara, sí. Una de les qüestions més importants és a l'arribar és l'accés al padró, que és una cosa que sembla molt senzilla per la majoria de persones que vivim en una casa de lloguer o de propietat, però per una persona estrangera a vegades és més complex perquè viuen de relloguer o perquè no tenen la titularitat de la, uh-huh, de la propietat, i llavors a vegades acreditar-ho no és fàcil. I el padró és el que garanteix l'accés als drets més bàsics. Uh-huh. I és el que també és el que després podrà demostrar que tu portes aquí, en aquest territori, X temps. I és molt important.
Quins drets, Marta, per a aquelles persones que no sàpiguen com d'important és el padró? Què ens dona accés?
El padró dona accés a tot, pràcticament. A tot el que són serveis bàsics. A la sanitat, les ajudes de serveis socials bàsiques, l'accés a l'idioma, no? Les classes d'idioma, accés a...
L'escolarització, també.
També, l'escolarització en menors, sí. I els serveis, sobretot del municipi, en general, les assessories jurídiques, a tenir suport, no? En altres temes. I després, a nivell estatal, altres tràmits d'estrangeria. Com pots demostrar tu un arrelament en un territori és a partir del padró, de la certificació del padró. Llavors, en el cas de Sant Cugat hi ha establert un protocol molt interessant, no? I que és bastant facilitador, però no és el que passa en la majoria de ciutats, no? Hi ha ciutats en les que hi ha moltes dificultats per poder-te empadronar. I això per nosaltres és el primer repte, no?
Total, sí, sí. O sigui, per poder garantir que les persones inicien, no, el seu projecte i el seu trajecte aquí, l'empadronament és un dels drets més bàsics que s'ha de garantir. Ja sigui a través, no, de l'empadronament, doncs, en un domicili privat o el que sigui, o iniciant el circuit públic a través d'espais públics o el mateix ajuntament o el que sigui. Mm.
Més enllà dels serveis bàsics, com l'escolarització dels infants, de l'educació a un centre de salut, quins suports creieu que són essencials per ajudar les persones nouvingudes per integrar-se de manera plena a la ciutat? Un cop hem passat aquest primer tràmit més administratiu, diguéssim, a la integració, no? Perquè al final tots volem viure d'alguna manera interrelacionats amb les persones amb les que convivim en una ciutat. Mm.
Doncs mira, a Sant Cugat jo crec que podem explicar que tenim un servei, no, de suport a la migració i el refugi que s'ha anat completant de manera prou, no, prou adient en els últims anys i que comptem amb col·laboracions d'altres serveis que són imprescindibles per nosaltres. Un d'ells seria el suport psicològic a tot el procés migratori i sobretot quan hi ha situacions de trauma, o sigui, quan hi ha vulneració de drets humans, que llavors les persones necessiten molt recórrer aquest servei per poder afrontar, no, aquest nou repte aquí amb uns mínims de garantia. Comptem amb la col·laboració d'una fundació que es diu Exil, que tenen un recorregut llarguíssim en donar suport psicològic en aquestes circumstàncies i venen un cop a la setmana i fan atenció. Després també tenim assessories jurídiques en estrangeria i assessories jurídiques en protecció internacional, que també ens semblen que és un dret molt bàsic, que tu puguis tenir assessorament en com tramitar i com accedir a la teva documentació. Després també comptem amb tot un circuit molt important d'accés a la llengua i de suport en l'aprenentatge de la llengua, que també ens sembla com un element imprescindible per afavorir l'autonomia de les persones. Què més tenim, Núria?
I després altres, no? O sigui, actuem i sempre estem constantment, doncs, en xarxa amb les altres entitats i organitzacions del territori, que també és essencial, no? O sigui, per poder, doncs, viure plenament en el municipi, creiem que és superimportant que es vinculin amb entitats del territori, amb altres organitzacions socials que els puguin interessar, i que comencin a participar de la vida activa del municipi. Una altra de les coses que afegiria, no, amb tot el que ha dit la Marta, és sobretot, crec, l'accés a la informació, perquè, no, en tot aquest procés de que s'estableixen i doncs de totes aquestes informacions que els hi poden arribar, tenir un punt de referència on poder tenir informació, no?, que estigui actualitzada, que estigui verificada, no?, de com, quin procés he de seguir, no?, a partir d'ara.
Perquè a vegades l'administració es feixuga, no?
Clar.
I sobretot si afegim que potser no és el nostre idioma, encara es complica un xic més.
Exacte. Llavors, doncs, saber, doncs, que poden venir, doncs, mira, he sentit això, això és veritat o no? O ara que, no?, amb tota la modificació de la llei d'estrangeria, que entrarà en vigor al maig, doncs la gent també, no?, té moltes ganes de saber. Mm. Llavors, poder tenir, doncs, aquest accés a la informació crec que és una de les coses essencials, també.
Assenyala, pas ara la importància de les entitats i les associacions per fer aquesta xarxa. A Sant Cugat jugant un paper principal i primordial, diguéssim, per fer aquesta tasca d'integració de les persones nouvingudes?
Sí, i tant. Moltes d'elles col·laborem, sí, en molts projectes. De fet, a banda d'aquests serveis més o menys estables que tenim, que n'hi ha d'altres, no els hem explicat tots, però hi ha molts projectes que tenen una temporalitat, depenent de les necessitats, no? Llavors fem col·laboracions, doncs, amb tots els departaments de l'Ajuntament, obvi, i després també amb moltes entitats culturals, de foment de la llengua, esportives, gastronòmiques, de tot tipus, sí. i en el que intentem implicar, evidentment, i derivar a les persones que arriben al servei.
Exacte.
Sí.
També és un espai de coneixença, no?
Totalment.
D'altres persones per generar vincles i relacions interpersonals.
Totalment.
Un cop canvies de municipi o fins i tot de
país. Sí, sí. De la mateixa manera que també acompanyem a col·lectius i a grups que es nodreixen entre ells per origen a que puguin establir-se com a entitat o com a col·lectiu.
Clar.
O com a associació, també. També fem acompanyament en aquest aspecte, no? Si ells tenen alguna inquietud d'algun tipus, els acompanyem a crear-se com a entitat o a fer la cerca dels espais que necessiten o...
Aquest acompanyament que
també
ens dèieu...
Sí, és que seria com la nostra
principi,
paraula, no?
Seria sí, com sí. La definició. Les persones que ateneu poden haver arribat fugint d'una situació molt dura, com és el cas de moltes persones refugiades. Quin protocol hi ha de benvinguda per a aquestes persones?
Bueno, hi ha una mica el mateix circuit, el que passa que sí que tenim uns criteris d'atenció, no?, molt, molt específics perquè coneixem.
Parlàveu d'aquest suport psicològic, no?, per exemple.
Sí, de fet podríem dir que en els darrers anys les atencions que fem, que estan al voltant d'unes 400,
sí,
un percentatge força alt són persones que seran sol·licitants de protecció internacional, venen de contextos tant d'Amèrica Central, com si diguéssim, com d'altres orígens, i que fugen per les situacions de violència o de vulneració o perquè l'Estat no pot protegir-los. I llavors el primer protocol que fem servir és detectar si realment la persona té motius per sol·licitar, o sigui, si té motius, si hi ha motius en la seva història, en el seu relat, que pugui ser sol·licitant de protecció internacional, perquè evidentment els ofereix una protecció, com diu... El propi,
sí,
no? La pròpia figura.
Sí, i moltes vegades en aquest context també se n'adonen aquí, parlant amb tu, que ells tenen accés a aquest procediment, no? Perquè ells, hi ha, no? En aquest cas, algunes persones arriben aquí i t'expliquen la seva situació, però no saben que... No?
Que hi ha aquests protocols,
que tenen aquest dret.
Exacte, que tenen
aquest dret de sol·licitar la protecció internacional. Llavors, poder-ho detectar, poder-los explicar... I sobretot poder estar com al seu costat en tot al llarg de tot el procediment, perquè és un procediment molt llarg, que no és fàcil, i que hi ha com, no, molt, pot haver-hi com molta incertesa de i ara què faig, ara què hauria de fer, no? Llavors, poder anar donant la informació que toca i sobretot assessorant-los molt bé, no?, amb les assessories jurídiques que tenim, creiem que és molt important també per elles.
També hi ha un punt en el que no hi ha detectat o no hi ha identificat que algunes violències o que algunes situacions
són
no? vulneració de drets humans, no? Llavors també aquí està aquesta feina, no?, com de detectar i generar consciència de que allò que has patit tu és algo que aquí l'Estat ho protegeix i ho garanteix. Això per un costat. I després hi hauria com el protocol en els casos de refugi, hi hauria com dos vessants, no? Una que té a veure més amb el procediment jurídic, que és acompanyament, suport, assessorament en tot el tràmit de l'expedient, i l'altra tot el que té a veure amb la part més humana, no? Del teu, d'acompanyar, generar les capacitats per poder ser autònom aquí i donar tot el suport psicològic i altre nivell per viure, sí, per poder transitar per aquesta història, no?
En la vostra experiència, parlem de molts tràmits, no? Un cop una persona arriba a una nova ciutat, a un nou país, són moltes les persones que arriben sense parlar. Jo crec que català encara seran més, però ni tan sols al castellà. Com es gestiona aleshores aquesta barrera idiomàtica per ajudar les persones a desenvolupar-se amb normalitat i llibertat en el context de Sant Cugat?
Sant Cugat té un perfil de persona estrangera molt llatina.
Sí.
Vull dir que el percentatge més alt són persones llatines. Però també és cert que tenim altres orígens,
sí,
no? Tant de parla àrab com de parla... Bueno, d'altres. Comptem amb que la Núria parla idiomes, aquesta és una.
Sí.
Quants idiomes, Núria?
Doncs, a part del català i el castellà, també l'anglès, el francès i l'àrab, tot i que, bueno,
és
complicat i si no el fa servir es rovella molt ràpid, eh? Però sí.
I després comptem amb el suport de traduccions.
Sí, molt important.
De traduccions, sí.
Clar, perquè entenc que és una barrera idiomàtica, no? Si alguna persona accedeix al servei però no et pots comunicar amb les persones que t'atenen perquè tens un idioma, doncs, que aquí es desconeix, necessiteu
el suport
d'aquestes traduccions.
I que des del minut 1 la voluntat és que les persones, no, iniciïn un itinerari lingüístic per poder-se formar i aprendre la llengua, doncs, en el seu ritme o en la mesura que puguin, no? Però sí que és veritat que en un inici poder comptar amb un intèrpret, doncs, és clau per poder-se comunicar, perquè si no, no anem enlloc.
No? Primer ens entenem i després comencem tenim aquest clar. Procés de, sí. d'aprenentatge. Quins són els principals objectius que teniu a curt termini per seguir treballant amb aquesta cohesió social i la garantia dels drets de les persones nouvingudes, que tot i que alguns potser fins i tot desconeixen algun d'aquests drets, doncs el tenen i s'ha de vetllar perquè es compleixin.
Tenim un repte que va més enllà de Sant Cugat, que és un repte que crec que planteja el país, no? Des de les institucions, però també des de la ciutadania, que té a veure amb treballar tot el tema d'antiracisme i discriminació, no?
Que és una de les teves àrees, oi, Marta?
Sí, bueno, de les dues, en el fons, però és un dels reptes del nostre servei, o sigui, de començar a treballar i de compartir molt amb la ciutadania aquesta necessitat de tolerància zero amb actituds racistes. Aquest seria el repte del 2025 sí. pel nostre servei. Total. Un dels reptes, sí.
És, entenc que és una empresa complicada tenint en compte el context polític que vivim no només a nivell de ciutat o de país, sinó a Europa, on l'extrema dreta cada cop va guanyant l'accés a governs de més països, com també als Estats Units amb la presidència ara a partir del dia 20 de Donald Trump.
Totalment, totalment. De fet, crec que és això, no? Que els pols es van apretant, o sigui, per un costat augmenten aquestes actituds i per altra banda la necessitat de fer cada cop més imperiós, no? el fet de que la gent no toleri certes actituds en el carrer, en els comerços, en les escoles, no? En els partits de futbol dels nens, en el... i un etcètera, etcètera.
I ja no només les persones que ho pateixen, no? Sinó, és a dir, les persones que estem al voltant i que també podem veure, no? Situacions de discriminació claríssimes. Llavors, crec que és un camp que serà complicat.
Inesgotable.
Sí, sí. Però que, òbviament, hem d'estar allà i que a poc, no? Hem d'anar com tenyint una mica la societat d'antiracisme. Sí.
Entenem que els primers som les institucions, òbviament.
Es va fer des de l'Ajuntament fa uns anys aquella campanya del masclisme barrem-li el pas, no? Podríem tenir-ne una altra, que fos el racisme.
Vinga.
Doncs també barrem-li el pas.
Bona proposta, ja recollim.
Aquí la deixem.
Sí, exacte. És un bon inici.
Ara m'agradaria parlar una mica més d'una part més personal de la vostra feina, perquè crec que és una feina molt vocacional i més al sentir-vos parlar. Què és el que més us agrada de la vostra feina?
Sí, una pregunta més difícil. Més difícil i més fàcil, no? Té aquesta dualitat. Jo crec que el que és més enriquidor és conèixer aquesta diversitat de persones i de situacions que t'ubica en un lloc molt humil, no? Bueno, a mi em serveix molt per fer un exercici personal constant de gratitud, no? I de ser molt conscient. I alhora també perquè és veritat que treballem en situacions molt dramàtiques i, no?, en molts moments molt tristes, però també estan plenes de persones meravelloses i d'històries molt boniques, no? I treballar amb la gent és, no?, és, bueno...
Per és allò més complex que hi ha, no?
Sí, i alhora més gratificant, no?
Sempre t'endús alguna cosa, no? Vull dir que per més que algun dia, no?, doncs hagis tingut alguna experiència o alguna situació amb alguna de les persones amb qui has estat atenent, doncs que hagi sigut dura, al final sempre t'acabes endunt alguna cosa. I sobretot veure com aquestes persones han arribat, per mi això és el més màgic, com han arribat i com al cap d'un temps han aconseguit, doncs, res, o sigui, com resimbolitzar-se o tornar a ser elles mateixes, no? Moltes vegades...
Desenvolupar aquest projecte que dèieu, no? Ajudar-los i acompanyar-los en aquest projecte vital.
I que moltes vegades passa per construir una mica una altra persona i altres vegades és com trobar-se amb elles mateixes, que sovint és com el més maco, no?
I també per mi penso que, en el fons, tot el que fem la Núria i jo en aquest servei té a veure amb pensar que hi pot haver un món una mica millor, més amable, més afable per tots, no?
Que ens fa falta, de tant
en
tant.
Sí, i que aquesta cosa, no?, que no l'acabarem mai, perquè és inesgotable, doncs, no?, ens suposa aquest repte constant.
Ara em fa de mal fer la pròxima pregunta.
Ah, perquè...
Què és el que us agrada menys?
Acabarem...
Crec que havíem acabat bé.
A mi el que m'agrada menys és que a vegades les administracions...
La burocràcia.
Fem coses molt complexes, sí. I que això dificulta molt que les persones... no?, puguin avançar en els seus processos, que a vegades hi ha situacions que són molt difícils d'entendre, de comprendre, des de, no, des del ser ciutadà, i aquesta part és la que a vegades em fa sentir molt malament.
Frustrar, no?
Sí. És com una mica com la impotència de...
Perquè d'alguna manera també representes aquesta institució,
totalment,
no?, en aquesta relació.
Sí, i la impotència de veure que hi ha barreres administratives, sobretot, que per més que tu estiguis allà, no?, atenent a les persones o fent les gestions que puguis, no les podràs fer més petites, no? Uh-huh. Llavors, algunes vegades és de dir, mira, les coses són així, em sap greu, no hi podem fer més, però seguirem estant allà, no?, i caminant junts. Però sí, és difícil això, eh?
Ens havia quedat millor les coses bones, però al final s'ha d'aterrar la realitat i no totes les coses tenen les dues cares de la moneda. Núria, Marta, moltíssimes gràcies per haver vingut a l'estudi Ramon Barnils, per compartir-nos tota la vostra feina i tots els serveis que oferiu des del vostre servei. Segur que ens tornem a trobar i seguim parlant de nous projectes que feu per a totes les persones nouvingudes. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.